Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Al racó de solidaritat i cooperació, avui parlem de Creu Roja al Penedès i ens acompanyen la seva presidenta, Àngels Mates. Bon dia.
Hola, bon dia.
La tècnica vilafranquina, Mònica Sanahuja, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I des de Barcelona també comptem amb la tècnica de projectes de cooperació internacional, Marga Puigarnau. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Avui parlem de cooperació internacional, sobretot. Àngels, què fa en aquest àmbit Creu Roja?
Pues jo diria que pretén construir unes societats nacionals més fortes i més preparades per donar unes respostes més adequades i unes respostes de més qualitat a les poblacions pues, que es troben en una situació de vulnerabilitat. Això seria el que, dit en poques paraules, el que fa la Creu Roja amb aquest propòsit de cooperació internacional.
Quins objectius persegueix?
El seu propòsit seria, de la cooperació internacional, és protegir la vida i la salut i fer respectar la vida humana, no? Això seria el seu propòsit fonamental, diríem, de lo que és la cooperació internacional. I si podem dir com ho podem aconseguir, això, no? Pues ho podem aconseguir pues, promovent la comprensió humana, la comprensió entre les persones, l'amistat, la cooperació, en definitiva, ajudar a viure les persones en pau, no? Diria jo. I, bueno, i ho fem pues, de la manera que sabem Creu Roja, no? No fent distinció de nacionalitats, ni de raça, ni de religió, ni de condició social, ni de creències polítiques, obviant totes aquestes coses, així podem portar a terme aquest projecte, aquests propòsits.
I què ofereix Creu Roja?
Pues oferim... Pues, no sé, l'eix d'actuació se centra principalment en els serveis i programes de protecció sanitària, de protecció a la salut, tals com la prestació de serveis socials a les persones grans, als emigrants, als refugiats, pues, a les persones amb discapacitat, a ajuda amb els nens i amb els joves amb risc d'exclusió, pues, amb reclusos. Totes aquestes persones són les que nosaltres fem la prestació de serveis.
Doncs anem amb la Marga perquè ens presenti el projecte o projectes en els quals poseu el focus aquest 2023.
Doncs aquest 2023 hem presentat un projecte a l'Ajuntament de Vilafranca que correspon a la segona fase, no, d'un procés que ja venim començant, no, des del 2021, que es tracta d'acompanyar les dones víctimes de violència de gènere a Maputo, a Mozambic. Llavors, clar, com que es tracta d'un procés, no? Un procés que implica un canvi de mentalitats, un d'enfortiment de les institucions i també, per suposat, acompanyament d'una a una d'aquestes persones, doncs aquest any el que hem, bueno, pretenem, no? amb aquesta intervenció és ampliar a més barris allò que ja vam començar des del 2021. No? Llavors, en aquest cas, aquest projecte planteja tres línies d'intervenció. No? La primera és la millora de les capacitats locals, no? Per prevenir, per identificar situacions de violència de gènere i també com promoure les xarxes veïnals, no? Perquè la gent pues, estigui capacitada, no? per saber què fer davant aquestes situacions. No? I bueno, el segon eix, no? És l'enfortiment del mecanisme multisectorial d'atenció a les víctimes de violència de gènere. Llavors, amb aquest mecanisme es tracta de una sèrie de professionals, no, de l'àmbit mèdic, de l'àmbit també de la policia, no, dels serveis jurídics, acompanyament psicològic, i llavors pues, enfortir aquestes persones que, diguem, tracten els casos de manera directa, no, pues, perquè tinguin una millor preparació. No? I després, de cara a les víctimes, no, les dones víctimes, que treballem amb un grup de 40 dones, doncs fomentar l'autonomia socioeconòmica, no? I llavors pues, se'ls dona una formació professional perquè puguin començar una activitat amb la que guanyar-se la vida, no? Per dir-ho d'alguna manera, i trencar aquest cicle que bueno, potser pues, no poden bueno, trencar aquest tipus de relacions tòxiques o violentes pues, per manca de recursos. No? Llavors aquest és el panorama que tenim per endavant i aquest projecte pues, finalitzarà el desembre del 24, no? 2024.
Deies que l'havíeu engegat el 2021,
sí.
Acabarà l'any vinent. Són projectes sí. De llarga durada, no? Si vols incidir, si vols aconseguir algun canvi.
Clar, perquè se suposa... Bueno, entren en joc mentalitats molt arrelades, no? Al territori, i el tema de la igualtat entre les dones i els homes, el tema dels drets humans, tot això per moltes persones encara és desconegut. I, bueno, doncs estem fent un canvi de mentalitat, un canvi de cicle, per dir d'alguna manera, doncs que implica moltes coses, no? I des de tots els estaments no? socials, doncs, des de fem activitats amb escoles, també, amb instituts, programes de ràdio, amb llengua local, no? Són diferents maneres d'incidir perquè hi ha molts tipus de públic, no? Però perquè aquest missatge doncs, vagi calant a la societat.
I els resultats difícils d'avaluar, no? De quantificar, perquè estàs sembrant una llavor d'alguna manera, tot i que puguis aconseguir petits canvis.
Clar, o sigui, es pot saber, diguem, pues, a quantes persones arriba la sensibilització, això sí que ho podem saber pues, aquestes persones, aquestes dones que han rebut aquesta formació, pues, si han augmentat els seus ingressos, si han millorat la seva situació, si són conscients no, de també dels mecanismes que tenen al seu abast. Això és fàcil, diguem, fàcil entre cometes, de veure, però és veritat que aquest aspecte més de canvi social, pues, això... és una sembra que veurem amb els anys, no? Però apostem per processos que siguin transformadors, no? Llavors això no es pot fer amb una intervenció de 6 mesos perquè no tindria, pues, la... bueno, no arribaria el missatge de la manera que busquem, no?
El mateix passa aquí, no, Àngels? Quan engegues un projecte necessites temps per veure resultats, fruits, sí que pots posar un pegat, solucionar alguna sí. mancança... que hi hagi en aquell moment.
Com ha dit la Marga, doncs això és veritat. Aquests projectes sempre són a llarg termini, no són a curt termini, perquè són projectes d'educació, de formació, que és una mica el que jo he dit, el que fa la Creu Roja internacional, amb cooperació, no? Que és preparar a les societats nacionals, o sigui, preparar a la gent d'allà, des de tots aquests medis que ella ha comentat, perquè això vagi calant a la població i es puguin fer aquestes transformacions que són superimportants. Sempre són transformacions socials i principalment socials i sanitàries. O sigui, això és el que és més important, no? Aquest tipus de transformació, i això és difícil d'avaluar. Sí que es pot saber, com ella ha dit, doncs el número de persones que s'ha incidit, perquè això es pot comptabilitzar, però el resultat és molt difícil.
Marga, deies que havíeu presentat aquest projecte de Maputo per treballar amb víctimes de la violència masclista, aquesta quarantena de dones, a l'Ajuntament de Vilafranca, el 0,7, sí. Entenc, no?
Sí, exacte, la convocatòria d'aquest any. L'Ajuntament de Vilafranca ja ha col·laborat amb altres projectes d'anys anteriors que estaven més basats, bueno, eren temes de mercats, no? O sigui, de lo que és la higiene a nivell públic, no? Dels mercats de Maputo que deixava molt que desitjar en alguns casos i llavors darrerament hem fet intervencions per millorar la salut pública, no? Amb aquests espais, el tractament dels aliments, bueno, d'aquest tipus de coses que són més preventives, no? Ara pues, ens hem embarcat no, amb aquesta segona línia que tenim de treball, que és la prevenció de la violència de gènere. I llavors l'Ajuntament de Vilafranca, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Rubí i el de Sant Boi, per ara, no, són els que doncs, han apostat per ajudar-nos amb aquest projecte.
Sempre en projectes d'aquesta calada busqueu diferents complicitats? No hi ha mai un únic organisme darrere, un únic ajuntament?
No, habitualment és un conjunt d'ajuntaments catalans perquè es tracta de, com he dit, no? d'intervencions de 24 mesos que, bueno, intervenen molts factors, no? I, bueno, pues es necessita equipament, es necessita personal local, tècnics que vagin pues, a fer la sensibilització barri a barri, no? És tot un desplegament de recursos i clar, no, habitualment les convocatòries d'un sol organisme pues, no cobreixen tot això, no? I per això pues, busquem fer una mica de xarxa.
Deies que havíeu treballat a mercats, per tant, Maputo és una plaça, entre cometes, on fa temps que esteu incidint des de Creu Roja.
Sí, portem més de 20 anys treballant a la ciutat de Maputo, en col·laboració sempre amb la Creu Vermella de Mozambic. I, bueno, hi ha una relació especial, diguem, també perquè Barcelona i Maputo pues, tenen també un... no un agermanament oficial, però sí que hi ha línies de col·laboració de diferents maneres, no? I llavors, doncs, pues aquest tema acompanyem, diguem, no? Les institucions també municipals per enfortir-les, per capacitar-les, i la idea sempre és intentar no crear dependència, no? Però bueno, amb el que puguem compartir, que a ells els hi pugui servir d'aprenentatge, de, bueno, per fer institucions més forts i també que la Creu Roja d'allà, pues, sigui capaç de, pues, d'ajudar eficaçment, pues, fem aquest acompanyament, no? Any rere any, i fins ara, tot bé.
Marga, quina filosofia ha de bategar darrere d'un projecte perquè l'entomeu, perquè us el feu vostre? Quin tipus de projectes us agraden?
Nosaltres sempre intervenim en contextos en el que la Societat Nacional de la Creu Roja de cada puesto sol·licita col·laboració. O sigui, mai proposem una intervenció sense que les persones locals ho demanin, per dir-ho així, no? Llavors, sempre com la iniciativa ha de partir d'allà. I després, el component del voluntariat, que és central a la Creu Roja, pues, també és central en tots aquests projectes. Llavors, no és que el personal expatriat, que també n'hi ha perquè són potser especialistes, però són dos o tres persones per cada país, aquests fan orientació, però les persones que després despleguen, bueno, doncs totes les activitats formatives són sempre locals, no? I això és fonamental perquè el projecte tingui èxit, no? I que tingui una incidència real, perquè si no potser pot ser un plantejament forani o una idea imposada, no? Llavors això sempre ho evitem i comptem sempre amb persones locals, voluntaris i intervencions comunitàries, no?
Marga Puigarnau, ens agrada molt que ens acompanyis avui. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i molta sort amb la feina que feu.
Seguirem Gràcies. Parlant de Creu Roja. Gràcies, adéu-siau. I des de Creu Roja al Penedès tenen un projecte innovador que està començant a agafar forma i que es tracta de crear, d'impulsar un grup a favor dels drets humans. Mònica, explica'ns com neix i en quina fase us trobeu.
Sí, aquest començament d'any, d'aquest 2023, estem començant a fer difusió entre l'equip de voluntaris i voluntàries de Creu Roja al Penedès per començar a impulsar un grup que realment abans de la pandèmia ja teníem i havíem fet projectes que havien tingut un impacte important i positiu a Vilafranca, com el Joc Ciutat 10, que vam fer coordinadament amb els esplais de Vilafranca el 2015, o l'obra de teatre el 2017, de Canviem Vents per salvar vides. Ara que ja ha passat la pandèmia, que ja ens podem tornar a reorganitzar, doncs estem començant a impulsar aquest grup, que té com a objectiu pensar, dissenyar i portar a la pràctica diferents accions orientades a la sensibilització i conscienciació del moviment migratori i els desplaçaments forçats. Doncs partint d'aquí, el que estem començant és a conèixer-nos, a fer una mica de pluja d'idees de quines accions creuen els voluntaris i voluntàries que poden arribar a la ciutadania o a diferents públics, Diana, també ens plantegem poder arribar als centres educatius quan tinguem aquest equip més consolidat, però bé, estem en aquesta primera fase d'això, no? De conèixer-nos, pluja d'idees, i sí que tenim algunes accions ja programades que encara falta donar-los forma, però bueno, que ja les tenim a l'agenda i ens serviran una miqueta doncs, també per posar-nos a prova, no? Un és el 9 de juny, que presentem a Sant Llorenç d'Hortons el còmic de Cristina Bueno, Quan t'enculs ho recordo. El 20 de juny, que és el Dia Mundial dels Refugiats, també doncs, volem fer una acció, tant sigui al carrer o a través de xarxes socials, això és el que ara l'equip hem d'acabar de decidir, i el 10 de desembre, que és el Dia dels Drets Humans, doncs, per suposar també serem presents.
D'on han sorgit aquests voluntaris? Els heu repescat? Heu fet una crida entre el voluntariat de la casa?
Hem fet una crida, però sí que és veritat que quan les persones arriben a Creu Roja per ser voluntaris o voluntàries, durant l'entrevista se'ls fa aquest perfilat en què ells expliquen quines són les seves motivacions, on els agradaria més poder participar, i llavors agafem aquestes persones que van marcar la casella de drets humans i solidaritat i els avisem, els convoquem en aquestes reunions, però també ho fem extensible a la resta de voluntaris i voluntàries de l'Assemblea.
Si hi ha algun oient que li crida l'atenció a aquesta proposta que estàs explicant, s'hi pot sumar?
I tant, s'hi pot sumar sempre. em pot localitzar a través del meu correu, trucant a l'Assemblea, i li explicaré en quin punt estem, la propera reunió i com ens coordinem per l'acció del 9 de juny.
Doncs va, recordo el telèfon de Creu Roja al Penedès, 938915300. I si us hi voleu acostar, estan al carrer Eugeni d'Ors, número 22. Sou un bon grup? De quantes persones parlem?
Mica en mica, cinc. Però són unes persones que ja tenen un bagatge en el món de la cooperació i una motivació elevadíssima. Llavors són persones que bueno, tenen moltes idees i moltes ganes, i jo crec que d'aquí sortiran coses molt boniques i, sobretot, un dels objectius, arribar a la ciutadania, que ells agafin i que comencin a escoltar els drets humans, que comencin a detectar petites accions quotidianes, com es vulneren, no? O començar a qüestionar-nos si les respostes que tenim són les que hem de tenir o no. Doncs el que volem és això, és sensibilitzar, és tocar, és donar veu a través d'aquesta mirada humana imparcial, que són dos dels nostres principis.
L'Àngels Mates va sentint, va fent que sí. Clar, és que són molts fronts oberts els que teniu a Creu Roja, oi?
Sí,
per treballar,
sí, sí.
Per fer feina, sí, per motivar.
Sí, són molts fronts, però aquest de cooperació internacional és un que ara, com ha dit la Mònica, hem tornat a començar, no? És motivador, és engrescador i, a més, és una cosa que és alentadora, no? I que ajuda a fer unes societats més fortes, no? Com ha dit la Marga, nosaltres sempre actuem quan l'Ajuntament ens ho demana, el municipi, no?, ho demana, i a vegades també nosaltres oferim uns projectes que, si són atractius pel municipi, doncs l'Ajuntament també ens els demana, no? També aposta per ells. Jo penso que aquest Ajuntament, doncs, ha apostat per aquest, o aquí a l'Alt Penedès, ja, no Vilafranca solament, sinó que hi ha molts municipis, com ara Sant Joan d'Hortons, no sé, és qüestió d'anar fent com granets, saps? Anar posant llavors per tot arreu. Lo important, jo penso, que és sembrar i anar parlant dels drets humans, perquè quan se'n parla, doncs, la gent va calant, la gent són bona. No fem les coses per malícia, les fem perquè són bones persones, però bueno, tenen que ser dirigides a vegades aquestes accions, no? I que puguin tenir un fruit. I si això ho fem a través, doncs, bueno, en aquest cas de Creu Roja, doncs molt millor, doncs tothom que tingui aquesta inquietud per poder plantejar-se o per poder ajudar o per tenir una idea, doncs aportar idees, doncs nosaltres sempre estem disposats a escoltar-los i que es facin voluntaris de Creu Roja. Que, en definitiva, tot això ho fan voluntaris de Creu Roja, perquè cooperació internacional...
Recalca-ho, sí, sí.
Que cooperació internacional és molt potent, però cooperació internacional per què està tan potent i per què pot estar... Perquè Creu Roja pràcticament està a tots els governs de tots els dels diversos països. O sigui, quasi bé de tots els països, diria jo. És molt agosarat dir-ho, però quasi bé de tots els països hi ha la Creu Roja a dalt dels governs. I per això es pot treballar la Creu Roja d'aquí. Sempre treballem amb les Creu Roges de cada país. Mai passarem al davant i sempre anem el que la Creu Roja d'aquell país demana a Creu Roja Internacional o Creu Roja, i llavors Creu Roja Internacional va oferint aquests projectes i cada país agafa, com ara aquest de la violència de gènere, de les dones, pues, que és un projecte que s'ha presentat i es farà per tot el món, i nosaltres, pues, en aquest cas l'Ajuntament de Vilafranca, el de Barcelona, el de Creu Roja, bueno, tots aquests ajuntaments i molts més,
un granet de sorra, no?
I molt més que s'hi ajuntaran, doncs podran portar a terme aquesta sensibilització amb el país d'origen, saps? Que no és tan fàcil. I tot això sempre es fa en tècnics, evidentment, però sempre es compta amb el voluntariat, o sigui que és molt important. Però clar, el voluntariat, com he dit, té que ser un voluntariat format, preparat, perquè per donar unes respostes de qualitat no podem donar qualsevol resposta. No, mira, jo sí m'agrada. No, tens que formar i tens que ser-ho i tenim que ser seriosos amb això, no?
Mònica, és clau, no?, aquest aspecte que ara recalcava l'Àngels, la preparació, la formació.
Sí, la formació. No només en cooperació. Nosaltres sempre fem aquest acompanyament formatiu a totes les persones voluntàries que participen en qualsevol dels nostres projectes. Sempre ha d'haver-hi aquestes accions formatives que els hi donen eines, que els hi donen estratègies per desenvolupar la seva activitat i la seva acció a Creu Roja. I en cooperació internacional no pot ser de cap més manera. Nosaltres, en l'equip de drets humans que estem impulsant, prèviament hem fet una formació perquè ells puguin conèixer, una formació online, perquè ells puguin conèixer el banc de recursos que ofereix l'àmbit de cooperació, les diferents accions i els diferents recursos que tenim disponibles i que podem utilitzar a l'hora de fer aquestes campanyes, aquestes trobades de sensibilització. I també, doncs, quan es vol marxar a terreny, ja sigui a través d'un projecte més consolidat de cooperació o per una emergència, doncs també han d'estar formats en diferents ERUs per poder ser activats i donar aquesta resposta immediata.
Un grup petit, però molt motivat, com ens deies, de 5 persones, que està germinant aquest grup de treball a favor dels drets humans i que estic segura que en aquestes accions que ens presentaves, que comencen ja a partir de la setmana vinent, s'hi anirà sumant gent, se us acostaran persones interessades.
Perfecte, som un grup petit de moment, però que pensem en gran.
Àngels, una darrera qüestió, perquè parlàvem fa 2 o 3 setmanes, just abans del Ritmes Solidaris.
Sí.
Com va anar?
Ah, va anar molt bé. Bueno, recordarem, encara no ho tenim tancat del tot, perquè les empreses, doncs moltes empreses encara no han acabat de fer els donatius i això. Jo crec que arribarem als 5.000 euros.
Que us havíeu proposat.
Que us havíem proposat. La recollida del casal van ser 1.300, ara no recordo exacte, però de 1.300 a 1.400 euros, que va estar bé, el que recaptem normalment.
Hi havia moltes activitats aquell cap de setmana.
Sí, sempre passa que hi ha moltes activitats. Havíem parlat amb les escoles, també la millor canviarem la data o així, perquè, clar, és que a vegades la gent no pot anar a tot arreu. Però, bueno, és el que nosaltres ja recollim amb aquesta activitat i, a més, doncs, amb les aportacions que hi ha empreses que ja aposten especialment per aquest projecte. O sigui, ja donen la seva aportació econòmica pel projecte d'alimentació infantil, en definitiva. És, no? Que són les beques menjador. De totes maneres, nosaltres volem donar des d'aquí i des de tot arreu les gràcies a totes les empreses, a tota la gent que han col·laborat amb Fila Zero i a totes les famílies que amb la seva assistència d'allí doncs, es fa possible aquests esdeveniments que estan molt bé. I a més, una cosa que és molt important, que no és econòmica, però que sí que és important, que a vegades no li donem, o els medis no li doneu la importància que tenen, però és una cosa d'educació. No? Que aquelles nenes aquell cap de setmana ballen, però no ballen perquè els hi agrada, sinó que ballen per una causa solidària, que és l'alimentació infantil. I penso que això és molt important de ressaltar-ho, perquè elles saben per què ballen. I això és tant o més important que la recaptació econòmica que puguem fer.
Una llavor que sembreu, no?
Sí, perquè la gent siguin solidaris doncs, el dia de demà, no?
Àngels Mates i Mònica Sanahuja, moltes gràcies per participar avui en aquest racó de solidaritat i cooperació. Avui hem posat el focus en la cooperació internacional i hem acabat parlant de dansa solidària, d'aquests ritmes solidaris. Fins molt aviat, perquè segur que hi hauran molts altres projectes a compartir a través de les zones de Ràdio Vilafranca. Que vagi bé.
Vale, gràcies. Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. La comunitat energètica de Sant Jaume dels Domenys es constitueix en assemblea fundacional. Tindrà lloc avui a les 8 del vespre a la sala d'actes dels Cellers Domenys. La cooperativa Demà, Domenys en marxa, comença formalment la seva activitat amb l'assemblea constituent que, com dèiem, té lloc avui a les 8 del vespre a la sala d'actes de Cellers Domenys. L'objectiu d'aquesta assemblea és el de constituir formalment la comunitat energètica en forma de cooperativa de consumidors i usuaris. La constitució de la cooperativa es farà a través de les 10 persones sòcies fundadores que seran les que constaran a l'acte de constitució i que faran l'aportació del capital social mínim per la seva constitució. Qui es vulgui sumar a aquest projecte ho pot fer com a persona sòcia consumidora dels serveis oferts per part de la comunitat energètica. Ser sòcia consumidora de Demà permet guanyar sobirania energètica a través de l'impuls de projectes de generació d'energia renovable i de serveis i de millora de l'eficiència energètica i de mobilitat sostenible. A més, ser sòcia permet formar part del desenvolupament de la cooperativa a través de la participació a l'assemblea amb veu i vot. Nou servei de ludoteca gratuïta a Sant Sadurní. Aquest dissabte 3 de juny es posa en marxa la Mainada, un nou servei gratuït de ludoteca infantil amb monitoratge que s'adreça a nens i nenes de 3 a 10 anys i que s'oferirà els dissabtes de 9:45 del matí a 2:45 del migdia a la planta baixa de l'edifici de l'Índex. Es proposaran activitats d'oci mentre les famílies aprofiten aquest temps per dur a terme gestions, anar a comprar o gaudir de temps personal per al seu oci, formació o altres. L'espai disposarà de vetlladores amb places reservades per a infants amb necessitats especials o diversitat funcional. Per participar-hi només caldrà omplir el full d'inscripció del servei la primera vegada que se'n faci ús. També es recomana demanar reserva prèvia de plaça a través del web www.sansadurni.cat. Festa de la floració de la carretera del Vi aquest dissabte. La carretera del Vi dona la benvinguda a l'inici de l'estiu amb una nova edició de la Festa de la Floració que enguany tindrà lloc aquest dissabte a la Masia Torreblanca d'Olèrdola. A partir de 6:45 de la tarda fins a la mitjanit, el celler i el seu entorn acollirà un complet programa de propostes enoturístiques que aniran des d'una mostra de vins i caves premium dels 13 cellers que integren la carretera del Vi fins a activitats enoturístiques, culturals, lúdiques i música en directe, a més d'un final de festa amb DJ, tot acompanyat de gastronomia. La Festa de la Floració se celebra anualment i de manera itinerant en un dels 13 cellers que formen la carretera del Vi, la Wine Road Lineal de l'Estat, que uneix les vinyes del Penedès amb la costa mediterrània. Les anteriors edicions de la Festa de la Floració es van celebrar a Torre del Veguer el 2018, Família Torres el 2019 i Finca Viladellops el 2022. I les inscripcions de la Festa Major dels Petits de Vilafranca es faran avui i demà a partir de les lletres O-U. Aquest dimarts va tenir lloc el sorteig de les lletres per definir els horaris d'inscripció per participar a la Festa Major dels Petits de Vilafranca. El resultat van ser les lletres O-U. I a partir d'aquí s'estableixen els diferents horaris d'inscripció, que començaran avui a les 6, dels cognoms Oya Arredondo i acabaran el divendres a les 7 de la tarda dels cognoms Marcos a Olivella. A partir de 7:45 del vespre serà el torn dels infants no empadronats a Vilafranca, això demà, i a les 8 del vespre es dedicarà mitja hora a resoldre possibles incidències. Per fer la inscripció cal portar el justificant de la preinscripció o bé el número de registre, un document que acrediti l'edat del nen o nena i la butlleta d'inscripció omplerta i signada pel responsable legal que es pot descarregar a www.vilafranca.cat o bé també n'hi haurà el mateix dia de les inscripcions.
Penedès en xarxa.
I què millor que acabar amb música el Penedès en xarxa d'aquest dijous. Aquella música dels anys 60, 70 i 80 de grups que ens transporten aquestes dècades. És la secció A tot volum que ens acosta la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio.
A tot volum.
I en aquesta ocasió tractarem d'una banda de rock alternatiu que va obtenir la seva fama mundial des del seu primer àlbum i que s'ha mantingut al llarg del temps amb el suport incondicional de milions de seguidors. Estem parlant de Weezer. És una banda de rock estatunidenc formada a Los Angeles, Califòrnia, el 1992. Des de 2001, la banda ha estat formada per Rivers Cuomo, a la veu, guitarra i teclats, Patrick Wilson, a la bateria i cors, Scott Schriner, baix, teclats i cors, i Brian Bell, a la guitarra, teclats i cors. Aquest grup ha abordat diferents estils musicals a part del rock alternatiu, com a power pop, pop rock, pop punk, git rock, pop i mata i melòdic. Els membres de Weezer han enumerat influències de diferents grups com Kiss, Nirvana, Pixies, The Cars, Oasi, The Smashing Pumpkins, Green Day i Wax, entre altres, a més de fer un esment especial als Beach Boys com a una gran influència. També es plasma en la seva música l'admiració d'aquest grup pel hard rock i la música heavy metal de les dècades dels 70 i 80. Weezer ha venut 10 milions d'àlbums als Estats Units i més de 35 milions a tot el món. El cantant i guitarrista Rivers Cuomo, juntament amb Patrick Wilson, Mark Sharp i Jason Cropper, van formar Weezer en 1992 a Los Angeles. Poc temps després van fer el seu primer concert com a taloners del grup Dogstar i a l'agost del mateix any van realitzar un dels seus primers enregistraments coneguts, la maqueta de Kitchen Tapes. Es van començar a fer famosos en l'àmbit local i aviat van signar el seu primer contracte amb Geffen Records. L'agost de 1993, la banda se'n va anar a Nova York a gravar el seu primer àlbum d'estudi homònim, encara que seria conegut pels seus seguidors com The Blue Album. Després de finalitzar l'enregistrament, Jason Cropper va ser reemplaçat per Brian Bell i les guitarres gravades per Cropper van ser regravades per Cuomo i les seves veus per Bell. En aquest àlbum publicat en 1994 es troben èxits com Body Holly o And Down the Sweeter Song, a més de l'aplaudida i recordada balada Say It Ain't Song. El disc recollia influències de grups com Pixies o The Beach Boys. The Blue Album és un dels àlbums més reeixits dels anys 90 i en l'actualitat és triple disc de platí als Estats Units. Al setembre de 1996, el grup edita Pinkerton, el segon àlbum d'estudi. Malgrat les bones vendes inicials, l'àlbum va ser considerat un fracàs comercial. També la crítica no ho va deixar en bon lloc. Les melodies alegres i la creativitat pop del primer àlbum desapareixien per a donar pas a un sobrut replet de cruesa i distorsió, amb lletres totalment íntimes que parlaven del seu ascens meteòric a la fama mundial. El fracàs de Pinkerton va donar ales a les crítiques que comparaven a Wizard amb les bandes d'un sol èxit i el grup va abandonar tota activitat a principis de 1995. A la fi de la dècada dels 90 van començar a sorgir milers de seguidors de Wizard que es van veure identificats amb les lletres de Pinkerton. Internet va ser la manera de contacte per a una part d'ells. Aquest ressorgir popular va anar a poc calant en més i més seguidors de la banda, deixant a Wizard com un grup de culte, la qual cosa va afavorir la volta de la banda. D'aquesta manera, Rivers Cuomo, com agraïment als seus seguidors, va decidir llançar gratuïtament per internet 10 cançons que acabarien coneixent-se com Summer Song Chucky. Wizard, més conegut pels seus seguidors com The Green Album, va ser el tercer àlbum d'estudi oficial del grup i el ressorgir de la banda en el panorama musical. Publicat el 15 de maig de 2001, va ser un intent premeditat d'allunyar-se del seu anterior àlbum, amb lletres menys personals i un estil bàsicament pop en les seves composicions. Cançons com High Pipe, Wildline in the Sun, tema utilitzat en la famosa campanya publicitària de telèfons mòbils, van fer que The Green Album vengués 2 milions de còpies als Estats Units. Where I come from isn't all that great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack, and my friends are just as screwy as me. I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Housemates rub the floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by
the next big thing is Beverly Hills. That's where I want to be. Living in Beverly Hills, Beverly Hills. Rolling like a celebrity. Living in Beverly Hills.
L'arribada del baixista Scott Rinner va portar contundència al so del grup, que es veuria reflectit en Maladroit, el quart i per alguns el més polèmic àlbum d'estudi de la banda publicat el 14 de maig de 2002. Aquest àlbum és també considerat el disc més infravalorat del grup, perquè va vendre menys de la meitat que el de The Green Album va vendre, i en el seu moment va passar força desapercebut. No obstant això, ha rebut una reavaluació en anys posteriors i s'ha convertit en un disc de culte per als seguidors de la banda. L'enregistrament del cinquè àlbum d'estudi es va alentir, trigant 3 anys a ser acabat. Així, el 10 de maig de 2005 va sortir a la venda Make Believe. El primer senzill va ser Beverly Hills, que es va convertir en un èxit als Estats Units i també a escala mundial. Va ser nominada als Premis Grammy en la categoria Millor Cançó Rock. A aquest tema li van seguir com a senzills We Are All On Drugs i Perfect Situation. Al començament de 2006, Make Believe es va convertir en disc de platí i Beverly Hills va ser la segona cançó més descarregada en iTunes el 2005, darrere de Sweet Stephanie. Més conegut com The Red Album, va ser el sisè àlbum d'estudi del grup i llançat el 3 de juny de 2008 sota el segell Geffen Records. Al maig de 2008 van llançar mundialment el senzill Pork and Beans, amb un vídeo pujat a la pàgina de YouTube, on es van convidar diversos personatges que es van fer famosos en aquesta mateixa pàgina per odiar-se a si mateixos. Aquest vídeo va ser nominat en els Grammy Awards de 2009 i va guanyar en la categoria de Best Short for Music Video. El llançament del seu setè àlbum d'estudi, Raditude, va ser el 3 de novembre de 2009. El seu primer senzill, If You Were Wondering If I Want To You, va ser publicat el 18 d'agost de 2009. El 20 de gener de 2010, la banda va anunciar que el segon senzill seria I'm Your Daddy. Aquest disc, malgrat significar un so més enfocat al pop per part de la banda, va ser un fracàs comercial i crític, sent rebutjat pels fans de la banda. El vuitè àlbum d'estudi va ser Harley. Es va publicar el 14 de setembre de 2010 i gravat en Epitaph Records. La cançó Memories es va convertir en el primer senzill de l'àlbum i també va ser usada com a banda sonora de la pel·lícula Jackass 3D. Aquest treball va rebre crítiques generalment positives, lloant el seu so més fidel i característic dels seus primers àlbums i les cançons dels quals tenien un registre similar als seus inicis. Wizard va utilitzar el servei de YouTube per a promocionar l'àlbum realitzant 15 vídeos amateurs en línia. Al gener de 2014, la banda va començar a gravar el seu nou àlbum d'estudi, treballant amb Rico Kasek com a productor, el mateix que va produir de Blue Album i de Green Album. El 12 de juny de 2014, la banda va pujar un vídeo confirmant el nom del nou àlbum d'estudi, Everything Will Be Alright in the End. Aquest àlbum va significar per a la banda un èxit comercial i crític que no veiem des del 2005. El senzill de l'àlbum va ser Back to the Shack. El 26 d'octubre de 2015, la banda va llançar un nou senzill, Thank God for Girls, a través d'Apple Music, i la setmana següent es va llançar un segon senzill, Do You Wanna Get High, tots dos senzills pertanyents al seu següent àlbum d'estudi, Weezer, conegut pels seus fans com The White Album, i que va ser llançat l'1 d'abril de 2016. Aquest treball va ser molt elogiat pels fans de la banda, per ser un disc amb un so similar als seus inicis. El 17 de març de 2017, la banda va llançar el senzill Feels Like Summer, el qual va causar controvèrsia entre els fans, però que es va convertir en el seu èxit més gran en la ràdio alternativa en una dècada, arribant al número 2 en les llistes. Aquest senzill va resultar en l'àlbum Pacific Daydream, llançat el 27 d'octubre. L'àlbum va comptar amb els senzills Mexican Fender, Beach Boys i Weekend Woman, previ al llançament de l'àlbum. El grup va realitzar dos covers de les cançons Àfrica i Rosana de la banda Toto, que van tenir un èxit inesperat. A causa d'aquest èxit massiu espontani, la banda va decidir llançar tot un disc de covers titulat The Teal Album el 24 de gener de 2019. Després de llançar el senzill Zombie Bastards el novembre de 2018, la banda va llançar The Black Album. El 29 de gener de 2019, Weezer va llançar un àlbum principalment escrit en el piano i amb un so orquestral, amb el títol de Jockey Human. Simultàniament va anunciar que es trobava treballant en un disc que recordava les arrels del metall i el hard rock, amb un so més pesat i solos de guitarra elaborats, amb el títol de Van Weezer. Publicat el 7 de maig de 2021, es van llançar 3 senzills. L'any 2022 es va anunciar el llançament de 4 àlbums amb referència a les estacions de l'any.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum dedicada, en aquesta ocasió, a Weezer. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una cançó d'un dels àlbums més reeixits de la banda de l'any 1994. Say It Ain't So. Adéu-siau.
Amb la música dels Wizard, recuperant música d'abans, tornant a aquelles dècades dels 70, els 80 i els 90, posem punt i final a aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa, de magazín que fem possible des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Que vagi molt i molt bé el que queda del dia i demà hi tornem per tancar setmana. Adéu.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.